Notícies en xarxa.
Tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Aquest matí l'excomissari dels Mossos, Manel Castellví, ha tornat al Suprem per continuar amb la seva declaració, on ha assegurat que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional sabien que l'1 d'octubre hi hauria resistència passiva.
L'escenari del dia 1 d'octubre seria la de col·legios con actividades y a primera hora de la mañana pues nos encontraríamos con gente haciendo resistencia passiva a la actuación de la policía. En aquel momento, y según consta en el acta, no se preveían actos de violencia, y ese era un poco el escenario que se estableció en esa reunión de subcomisión. También en la misma subcomisión y con referencia a las actuaciones operativas en materia de orden público, pues quedó de manifiesto que los servicios de información no ejercerían una función de coordinación en materia de orden público porque ya habían unos órganos establecidos.
Per la seva banda, el també excomissari dels Mossos, Emili Quevedo, ha dit que el cos va demanar a Puigdemont, Junqueras i Forn que desconvoquessin l'1 d'octubre. Ara a les 4 s'ha de reprendre la sessió de tarda, on hi declararan, entre d'altres, responsables de l'empresa Unipost. El socialista Fèlix Larrosa del PSC podria guanyar les eleccions municipals, però el republicà Miquel Pueyo d'Esquerra podria obtenir el mateix nombre de regidors. Els pactes per un nou país en cap també queden en suspens, ja que la igualtat és màxima. Vox podria entrar al ple de la Paella. OU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Segons el baròmetre d'UAU realitzat durant el mes de febrer, el PSC de Fèlix Larrosa podria treure entre 7 i 8 regidors. Si arribés als 8 edils, suposaria repetir els darrers resultats socialistes amb Àngel Ros. Això, però, dependria dels resultats de la immediata força que els persegueix a les enquestes. L'esquerra republicana de Miquel Pueyo podria arribar als 6 o 7 regidors i empatar amb els socialistes en nombre de cadires a la Paeria. Els republicans desbancarien al segon lloc a Toni Postius, que amb la nova nomenclatura Junts per Lleida potser perdria visibilitat i això li costaria retrocedir al tercer lloc, amb una forquilla d'entre 5 o 6 regidors. Ciutadans, que segons els darrers baròmetres anava a l'alça, ara podria estancar-se o baixar un regidor, quedant-se amb 3 o 4 representants. Això podria afavorir el PP, que passaria a tenir entre 2 o 3 regidors, en els millors dels casos, un més que l'anterior de la legislatura. Dues forces actualment a la Paeria no tindrien clar el seu futur, la Crida CUP i el Comú de Lleida. La Crida CUP podria entrar perdent un regidor o bé queda fora. Segons l'enquesta, si entrés a l'Ajuntament ho faria només amb un edil, mentre que el Comú podria o bé quedar fora o revalidar els dos regidors que té actualment. La principal novetat, més enllà dels possibles pactes, és la possible entrada de Vox al consistori. El Pardreta podria treure un regidor. Val a dir que l'enquesta, com hem explicat, es va realitzar el mes de febrer, abans del cas sobre l'arrest del seu líder a Lleida.
I l'Ajuntament de Badalona s'ha adherit a la commemoració del dia en record de les víctimes del terrorisme. Ràdio Televisió de Badalona, Susana Soldado.
Bona tarda. Badalona s'ha adherit a la commemoració del dia per al record de les víctimes d'atacs terroristes declarat per la Unió Europea. Ha estat aquest migdia a les 12 hores a la plaça de la Vila s'han aplegat una cinquantena de persones, així com bona part dels regidors de l'Ajuntament de Badalona i han fet un minut de silenci. Des de fa 14 anys, la Unió Europea rendeix homenatge cada 11 de març a totes les vides arrabassades de forma tràgica pel terrorisme. De fet, la data va ser triada precisament arran dels atacs comesos a Madrid el 2014, un 11 de març.
A Badalona, acabem aquest butlletí. Gràcies per la seva atenció. Que passin una bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Cercle que no s'acaba mai de trencar. Estem en una mena de cicle que torna a repetir-se sempre, vegada rere vegada. No hi ha novetat, no hi ha creació, tot és el mateix, es polititza el periodisme, es fa periodista la política, tot torna endavant i no ens movem dels temes de sempre. És una mena de cercle constant en el qual estem instal·lats des de fa ja ben bé un any i mig, i no hi ha manera de trencar-lo. Els que havien de ser la nova política, ara resulta que fan putxerazos iguals que els de la vella política. Fins i tot en el món de l'esport tornen altre cop entrenadors antics que fa uns mesos ho deixaven i ara que hi tornen, probablement tornaran per mirar de reflotar el vaixell que van abandonar. És una mena de cercle que esperem que algú pugui trencar. Es veu difícil al llarg dels propers mesos trencar aquest cercle viciós, que no virtuós, de repetició de temes. Sobretot perquè estem de cara a unes eleccions on els arguments caldrà veure quins són, però molt em temo que els podrem resumir amb quatre titulars. Els ciutadans estem farts de que ens expliquin coses i, per tant, no prestem atenció, els polítics ho saben, i en lloc d'intentar copsar la nostra atenció a base de propostes interessants, ho intenten aconseguir a base de titulars cridaners, però buits de contingut. I en aquesta dinàmica ens trobem. Segurament d'aquí uns mesos ens tocaran a votar i quan a la sortida del col·legi electoral algú li doni per fer una enquesta i preguntar realment per quins motius s'ha votat una formació o amb una altra, segurament trobarem raons tan sobtants com és que aquest em cau bé i l'altre no, o és que aquests aviam si fan millor de com ho feien els altres. Difícilment trobarem explicacions de programes electorals, raonaments ideològics, formats i sobretot excuses o raons que tinguin a veure amb allò que proposen, que és al cap i a la fi el que ha de ser el futur del govern. I en aquesta dinàmica ens trobem i ens trobarem, sembla, durant un quant temps. Els eslògans, el màrqueting, la publicitat s'ha fet amb la política, s'ha fet amb els mitjans i s'ha fet amb tot. I ara reduïm tot a la mínima expressió, la qualsevol idea no pot tenir més de 140 caràcters, bé, ara 280, i qualsevol imatge sempre és millor que un raonament justificat i raonat. Esperem que vinguin noves generacions que siguin capaces de canviar aquesta manera d'entendre la comunicació social. Mentretant, nosaltres ens aturarem en cada un dels temes, intentarem donar raons, intentarem explicar les coses, i si a algú se li sembla, o a algú li sembla llarg i feixuc, doncs que vagi a cercar d'altres mitjans que ho facin d'una manera més cridanera. Ara bé, després que no demani explicacions de per què sí una cosa i no una altra. Salutacions cordials d'en David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir, de la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i en Josep Maria Cano. Estarem amb vosaltres fins a 7 en punt de la tarda. Arrenquem setmana amb moltíssimes ganes de compartir plegats aquestes 15 hores de ràdio que ens esperen des d'ara i fins que pleguem el proper divendres, amb moltíssimes ganes d'omplir-les de bons arguments. Ens acompanyeu? Vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I és evident que una de les raons que aquests dies ens fan sentir bé, aquells que ens agrada el sol i la calor, és la temperatura càlida, molt càlida, de preestiu, i el sol persistent des de fa ja moltes setmanes. Sergi Gallego, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I la cosa persisteix. Hi ha petits ruixats, algun petit canvi, però res significatiu.
Sí, de fet, ara mateix tenim que s'està imposant la dorsal anticiclònica de nou, i per tant, tant avui com demà parlarem de salsaré o poc ennuvolat. Sí que es podran formar, com avui, alguns nuvolets a punts del litoral central i de l'interior del quadrant nord-est, però en realitat poca cosa, la probabilitat molt baixa de precipitació.
Núvols d'humitat, això sí, ho dic perquè poden alleugerir una mica la sequedat ambiental, sobretot en zones arbrades, no? En zones de bosc.
Sí, de fet, l'ambient és molt sec, entorn del 30-40% d'humitat. Sí que al sector central, com dèiem, doncs, trobem 60-70% d'humitat, per tant, hi ha un ambient més plàcid, potser.
Sol que serà persistent, com a mínim, demà i demà passat, no?
No, de cara a dimecres sembla que creuarà una pertorbació. Ah. Sí que serà un front que serà molt feble, per tant, deixarà ruixats a punts del Pirineu, Prepirineu i també a punts de l'interior del quadrant nord-est, i també de cara al vespre sí que serien a altres punts del litoral. Però en realitat front doncs, portarà un petit canvi que es traduirà amb més nuvolositat i també amb temperatures una miqueta més baixes.
Ara em deia l'Isabel que està previst que dijous baixin un muntó les temperatures, pot ser?
Sí, de fet és a causa d'aquest front. Llavors aquest front arribarà, farà baixar les temperatures i ja de cara a dijous Els models indiquen que tornarà a imposar-se a la dorsal anticiclònica i remuntarà de nou de cara al cap de setmana.
I l'estat del mar, quin serà? Perquè ahir hi havia allò, borreguillos dispersos, eh? El mar estava mogudet.
Sí, ara mateix bufa el sud i oest, el litoral, per tant, manté la mar una miqueta remoguda, amb maró en general. Sí que a l'Empordà tenim forta maró a causa de la tramuntana, que bufa amb ratxes fortes, amb ratxes que podem parlar d'uns 50 quilòmetres o 60 quilòmetres per hora.
Doncs, si et sembla, Sergi, demà en tornem a parlar. Moltíssimes gràcies.
I tant.
Que vagi
bona
bé.
Tarda.
Bona tarda.
Adéu.
Connectem amb l'actualitat.
Què tal, Isabel González? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Sempre a l'última. Tot bé?
Sí.
Vale. Ui. Sentim bé o no?
Sí, sí, sí.
Molt bé. Doncs, escolta'm, comencem l'actualitat del dia repassant i ho fem referenciant una manifestació de camions i de transportistes que hi ha aquest matí al port de Barcelona. Doncs bé, ha estat precisament el port qui ha convidat avui al diàleg a les associacions de transportistes autònoms terrestres que han convocat una aturada aquest matí i fins a finals de setmana.
I ho ha fet en un comunicat que, a més, aquest mateix migdia, i en el qual lamenten l'aturada convocada per aquestes dues associacions, Sintraport i Ametrasi, que diuen afecten el desenvolupament de l'activitat portuària. Asseguren que el port ha mantingut el diàleg obert amb les parts durant els darrers dos mesos i que, de fet, s'han assolit diversos acords entre terminals de contenidors i transportistes que han contribuït a la millora de l'operativa. En el comunicat també ressalten els processos de digitalització que asseguren han ajudat a agilitzar les operacions. D'aquesta manera posen en relleu la creació d'una pàgina web i també puntualitzen que s'està treballant amb el sistema de reserves BCN a Port Booking System que actualment està en fase d'implantació. A més, diuen, la planificació de l'arribada de camions serà a mig termini la solució total al problema de les esperes a les terminals. Això sí, el Port de Barcelona segueix oferint-se a dialogar i negociar per tal d'arribar a un acord absolut entre totes les parts.
Doncs sembla que d'aquí una estona podrem escoltar la part precisament convocadora de la vaga. No?
Exacte. Parlarem amb l'associació Sintraport.
Doncs d'aquí una estona sabrem què han de dir ells d'aquest comunicat i dels motius que han provocat aquesta concentració. Gràcies. Fins després.
A tu.
I atenció perquè ha estat, sens dubte, una de les notícies del cap de setmana, aquest doble atac violent a un centre de menors d'Els, Ivan Fernández.
Un grup de 25 persones encaputxades van assaltar dissabte al vespre un centre de menors estrangers no acompanyats a Castelldefels. Els fets van tenir lloc cap a 9:45, quan els atacants van entrar a l'edifici fent nombroses destrosses i també van intentar agredir educadors i menors tirant-los pedres. Dos educadors van haver de ser atesos per contusions i un altre va ser traslladat a l'Hospital de Viladecans. Tot i això, la policia està investigant si les ferides van ser provocades per una caiguda per les escales o pels cops que va rebre dissabte. Ahir diumenge es van tornar a repetir aquests incidents quan un grup de 60 persones, en aquest cas, es van concentrar davant del centre de menors a mitja tarda per llançar pedres contra l'edifici. La directora de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, Esther Cabanes, es va desplaçar al lloc dels fets i poc després es va decidir establir una patrulla permanent dels Mossos d'Esquadra a la porta del centre. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Shakir El Homrani, ha expressat la seva condemna als fets i ha explicat que el govern es presentarà com a acusació particular contra els agressors i posarà una denúncia a la Fiscalia de delictes d'odi. Mentretant, la conselleria està valorant el trasllat d'aquests menors, però no se n'ha decidit encara el seu destí.
I en aquest cas els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes a Tarragona per conduir sota els efectes de l'alcohol, no sotmetre's a les proves i un dels casos per circular sense haver obtingut tan sols el carnet de conduir. Vaja, que això sembla el de l'acudit, Daniel Rodríguez.
Els agents van aturar-los en un control situat ahir diumenge a l'autovia T11, coneix Reus i Tarragona. En tots dos casos presentaven símptomes evidents i trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques. A més, els dos homes van posar dificultats als agents per tal de sotmetre's al control. El primer detingut de 50 anys i que conduïa sense haver obtingut mai el permís de conduir va donar 1,04 mg per litre en la prova d'alcoholèmia, superant 4 cops la taxa permesa. En el segon cas, un detingut de 31 anys va donar un resultat de 0,85 mg per litre. En tots els detinguts van quedar en llibertat després de declarar la comissaria dels Mossos amb l'obligatorietat, això sí, de presentar-se davant del jutge quan siguin requerits.
I l'Ajuntament de Roses retira 16 palmeres del passeig afectades per la plaga de l'escarabat morrut. Cristina Cantal.
L'empresa municipal Rosersa ha iniciat avui els treballs per retirar les palmeres ubicades en el tram entre la plaça Catalunya i la plaça Sant Pere per l'alt risc de caiguda, tot i els tractaments aplicats. Recentment ja es van produir algunes caigudes, una de les quals va ferir a una vianant. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha decidit retirar immediatament els exemplars afectats per l'escarabat morrut i així evitar més accidents. Al seu lloc s'hi plantaran arbres més segurs i igualment adaptables a les condicions de salinitat de primera línia de mar. Avui han començat amb la tala de palmeres i l'enretirada de les soques i els treballs continuaran amb l'ampliació dels escocells per a la plantació de les altres noves espècies. En el marc d'aquestes actuacions s'aprofitarà per arreglar també les irregularitats que hi ha a la vorera en el tram entre la riera Ginjolers i la plaça Sant Pere. Simultàniament s'està elaborant un estudi per conèixer l'afectació de les gairebé 400 palmeres que hi ha al municipi i establir quines actuacions i tractaments s'han de portar a terme per garantir la seguretat a la via pública. L'escarabat morrut ja ha afectat actualment les tres espècies de palmeres que hi ha a Roses, malgrat els tractaments fitosanitaris que s'hi apliquen al llarg de l'any, els quals no resulten ser del tot efectius.
I, de fet, no ens movem de Roses perquè han denunciat penalment a un veí del municipi per simular un accident de trànsit amb un porc senglar. L'objectiu era, sembla, cobrar l'assegurança.
Així és, els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona han denunciat de forma penal com a presumpte autor d'un delicte d'estafa en grau de temptativa a un conductor rosin que va simular un accident a l'N260 al seu pas per Garriguella el dijous passat. El presumpte estafador és un home de 33 anys de nacionalitat romanesa i veí de Roses. Els Mossos van rebre l'alerta que s'havia produït un accident de trànsit i en arribar al lloc van localitzar el vehicle amb lleus desperfectes aturat al voral de la carretera. El conductor havia resultat il·lès i havia gestionat el servei de assistència. L'accidentat va explicar als agents policials que havia col·lidit amb un porc senglar. Posteriorment van comprovar el vehicle, però van veure que els danys no coincidien amb les circumstàncies del xoc. No van trobar cap resta de l'animal, les ratllades del cotxe semblaven produïdes per algun element plàstic i hi havia indicis que els danys feia temps que s'havien produït per l'estat en què estaven. Finalment, davant de totes aquestes contradiccions, el conductor va reconèixer que els danys eren anteriors, concretament de fa 4 mesos. Per aquest motiu, els Mossos d'Esquadra li han obert diligències penals i el denunciat haurà de declarar davant del jutge d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres quan sigui requerit.
I arriben a la ràpida els primers rapinyaires nocturns que se'n beneficiaran del projecte Noctua, que té com a objectiu gaudir d'una segona oportunitat. Judit Castells.
La Fundació Plegadis custòdia des d'aquest mes de març i dins del projecte Noctua dues parelles de rapinyaires nocturns, dos gamarussos i dos mussols banyuts que podran ser emprats com a eina d'educació i conscienciació ciutadana. Tenint, tal com ha explicat Sergi Sales, coordinador de projectes de la Fundació Plegadis, una segona oportunitat, ja que se tracta d'animals que, degut a determinades circumstàncies com accidents o interaccions no desitjades amb activitats humanes, resulten irrecuperables per a la vida salvatge, però poden servir per crear un nucli reproductor i permetre l'alliberament al medi dels pollets que puguin néixer. Tot i les limitacions vinculades a les circumstàncies que han patit, els dos gamarussos i la parella de mussols banyuts, que des d'ara custòdia la Fundació Plegadis, poden arribar a nidificar i reproduir-se amb les instal·lacions i metodologies adequades. El projecte Noctua se desenvolupa en col·laboració amb el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Catalunya i amb el projecte Mifam Olives.
Navega amb el Far. El destacat de la jornada.
I molta atenció a la tensió que s'està vivint a Cadaqués, en concret a Saguarda, i és que comença a haver-hi ja aquella situació d'intentar passar el mort a l'altre. L'Ajuntament de Cadaqués, la Generalitat, els propietaris intenten passar-se l'expedient els uns als altres sense que ningú prengui cap determinació, mentre els veïns i les societats, les entitats proteccionistes intenten aturar l'obra ara ja de manera física, intentant evitar l'accés de les obres dels treballadors a la zona de treball. Cristina Cantà, explica'ns.
Sí, aquest dissabte va haver-hi una concentració a Cadaqués de veïns i ecologistes per reclamar que s'aturin els projectes urbanístics que es preveuen aixecar en total 400 noves cases en diversos indrets de la població de Cadaqués, com ara Sant Baldiri, Esllaner o Caials. La concentració va acabar a Saguarda, aquesta zona polèmica de la qual ja fa dies que en parlem, on s'han començat els treballs per fer els vials de l'urbanització, tot i que ara mateix per la moratòria no hi poden edificar. També van fer mobilitzacions el divendres i avui mateix, com bé deies, per paralitzar les obres. Descobrim com està ara la situació parlant amb en Lluís Castillo, que és membre dels Amics de la Natura de Cadaqués i també de SOS Costa Brava.
Lluís, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
Semblava que aquest matí havien de venir els antiavalots dels Mossos d'Esquadra. Finalment, de moment no han aparegut.
No, de moment no han aparegut, però sí que ens han avisat els companys que en aquest moment estaven allà que si no demostràvem que aquestes obres nosaltres teníem raó, pues que havíem d'abandonar i que si ens quedaven pues que els farien vindre a l'antiavalot. De moment, fins ara, no han vingut.
Aquí hi ha una situació molt curiosa, i és que la Generalitat demana l'expedient a l'Ajuntament de Cadaqués, l'Ajuntament de Cadaqués diu que
correcte,
vol trobar una solució, mentretant no mou peça, i els constructors tiren pel dret.
Sí, sí, bueno, mou peça, sí que mou peça. Deixa que els constructors tirin endavant. Aquesta és la peça que fa l'Ajuntament. L'Ajuntament no aturarà això fins que la Generalitat no li digui el contrari. Això és el que ja ha manifestat. Avui sé que hi ha un ple, però que és un ple ordinari, però que potser es parla d'aquest tema, perquè segons el nostre advocat, que ha parlat amb el senyor Agustí Serra, que és el de territori, en principi ha parlat amb l'alcalde, però no sabem encara com està el tema.
Nosaltres aquí també hem parlat amb l'alcalde i amb l'Agustí Serra i amb vosaltres, amb tots tres.
Ah, perfecte.
I escolti'm, l'Agustí Serra ens deia que la moratòria posava en mans dels ajuntaments la decisió final. Els ajuntaments, el de Cadaqués i algun altre amb què hem pogut parlar, diuen que això en realitat no és així, sinó que és la Generalitat la que ha d'acabar decidint si es tira endavant o no es tira endavant. I mentretant, vostès, les entitats, en el seu cas...
Amics de la Natura de Cadaqués,
diuen, bé, escolti'm, mentre es posin d'acord, aturin aquesta història, però ningú pren la decisió d'aturar les màquines. És molt curiós.
Exactament. Tot, lamentablement, així és. I aquí pues, estic ja passant una tensió increïble, perquè, clar, només el promotor pues, és una persona que no és massa agradable, per dir-ho entre cometes, no? I sí, sí, tal com dius, és una pena que encara a aquestes hores no sabem res d'òptima. I ja veurem, vull dir, després ja ens posarem en contacte amb el nostre advocat, a veure si sap alguna cosa més, però el nostre advocat és que ha fet el possible i l'impossible, ha trucat mil cops i continuem igual.
Aquí hi ha la sospita, jo només la reflecteixo, de que l'Ajuntament no té cap mena d'interès de parar les obres, que ja li va bé que es facin, i que aquí el que hi ha és fer moure la màquina de cobrar impostos i de rebre bitllets. I que...
Nosaltres també pensem que sí.
Sí.
Nosaltres pensem que sí. Perquè un dels últims cops que ens van reunir ens va dir que això era una cosa que també era bona pel poble.
Ja.
Això és l'última reunió que vàrem tindre amb ell.
Però aquí el que ens falla també una mica ens falla una mica la realitat, perquè de fet bé pel poble seria si realment allà hi anessin cases, però és que en principi les cases no es poden construir, és que només estan fent carrers, per entendre'ns.
Sí, de moment sí, exacte. La moratòria en principi per nosaltres és no edificar, no urbanitzar. Ells l'entenen com no edificar, però sí urbanitzar. Per això tiren endavant tot el tema de l'urbanització.
De moment vostès ho estan aturant, és a dir, es planten allà cada matí, no?, i intenten que...
Sí, sí, el divendres i avui. A veure quan aguantem, perquè la veritat és que som molt poca gent i, en fi, és bastant tens el tema, no?, però sí, ho intentarem.
La reacció de l'empresa i els treballadors, quin és en aquest, quan s'ho troben?
Pues, home, no s'hi agrada gens això. Ja el promotor és el pitjor de tots, no? Bueno, perquè no sé... Ja sabeu que fa 4 dies es va volcar un cotxe aquí, que hi havia el pàrquing.
Sí, sí, sí. Va haver una volcada de cotxe... bueno, algú va dir que és accidental i d'altres, doncs, pensen...
Tot,
que...
Sí, hi ha una denúncia feta, hi ha alguns testimonis que portaran, pues, quan toqui, no?, el que calgui fer. Mm. Però sí, sí, tal com ho dius.
En tot cas, malgrat la reducció que ha posat damunt la taula el constructor, en aquest sentit, vostès no ho veuen amb bons ulls.
No veiem, és que de moment no veiem aquesta reducció. I el més important de tot és, primer, que no la veiem. Dos, que no sé si suposo que sabeu que la UNESCO va declarar Patrimoni de la Humanitat la pedra seca.
Sí.
Bueno, doncs és que aquí s'ha encarregat tota la pedra seca, un grapat de pedra seca. Amb el vial aquest que vam fer des del divendres fins a... Sí, des del dijous fins al divendres, uh-huh, és que tindríeu que veure el que ha passat. S'ha encarregat pedra seca per un tub, una mina... Bueno, la mina d'aigua ja fa temps que se la va encarregar. I és, diuen que no trenquen pedra seca, però tindries que veure els murs com han anat pel terra, que si vols us enviaré fotos.
Ja. Escolti'm, aquí les eleccions poden canviar alguna cosa? No dic les generals, dic les municipals o no?
Les municipals, pues exactament no ho sé, perquè ja no sé ni qui és a Esquerra ni qui és a l'altre, no?
Ja.
Però doncs, bueno, ja veurem.
Veurem finalment. Escolti'm, estem al cas de com van avançant les coses. Si hi ha alguna novetat, si li sembla, la comentem. D'acord, Lluís?
Perfecte, doncs. Pues moltes gràcies a vosaltres per interessar-se per el tema.
A vostè, per haver-nos atès. És un exemple de lo malament que s'estan fent les coses en algunes zones de l'Empordà, permetent construir en llocs on sembla que tots havien consensuat que mai més construiríem. Ho seguirem.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 16 de març a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, teatre, Shirley Valentine de Willie Russell.
És emocionant el viatge d'aquesta dona, el viatge que fa interior, però fa un viatge que surt de la intel·ligència, d'escoltar-se ella mateixa i donar-se en compte que la vida que té és buida, que ningú li fa cas i que què coi faig jo aquí si m'han convidat a anar-me'n a Grècia.
La Shirley és una mestressa de casa de Liverpool que comparteix amb el seu marit un home fred poc més que l'espai on viuen. Una invitació inesperada per viatjar a Grècia canviarà la història. O no? Dissabte, 16 de març, a 2:15 del vespre, a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de...
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Me'n ve buscant amb teies, forques i garrots. Vaig al bosc i sóc buscar i a les viles sóc vilà, però sóc sempre...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc. Temps per la informació esportiva, pel repàs de l'actualitat esportiva del cap de setmana. I avui comencem per les Terres de l'Ebre, perquè els atletes del Club Nàutic d'Amposta han assolit un total de 27 podis en el trial de la Federació Catalana de Rem aquest cap de setmana. Judit Castells.
El llac de Banyoles ha acollit més de 450 remers d'un total d'11 clubs procedents de Catalunya, Aragó i França. En la competició trial de Federació Catalana de Rem han participat les categories sènior, juvenil i cadet, i en la quarta regata promoció les categories infantil i aleví. A més, també s'han disputat regates per a la categoria màster. El Club Nàutic d'Amposta va finalitzar la jornada amb 27 podis, dels quals 5 van aconseguir la primera posició, 13 la segona i 9 la tercera. Des del club fan molt bona valoració, així ho apunta l'entrenador David Morales.
Hem estat en diverses modalitats i en diversos remers i remeres en les posicions de pòdium, i tot i que era la primera regata així una miqueta més sèria en una pista com és el camp de regates de Banyoles, bastant fiable, doncs la veritat que estem contents.
La propera competició serà en dues setmanes a Banyoles un altre cop, en les categories juvenils i sèniors, que competiran en el trial per accedir a la selecció espanyola.
I han estat 1.600 les persones que han participat també a la setena jornada de l'esport femení de Girona. Cristina Cantal.
Ahir diumenge 10 de març va ser la cita anual de l'esport femení a la capital gironina. Més d'una vintena de clubs de tota la província van posar de relleu 25 disciplines esportives diferents al centre de Girona. Entrenaments, tornejos, exhibicions i activitats obertes a tot el públic és el que es va oferir a les 1.600 participants. Enguany han destacat la participació de mares que volen ser referents per les seves filles i demanen més implicació per part del públic adolescent. El Club Nàutic L'Escala també va contribuir a la jornada. Xavier López, director esportiu d'aquest club, detalla que van portar a terme.
Una demostració de pàdel surf per l'Unyà i un concurs d'equilibri amb un simulador de pàdel surf per la persona que aconseguia estar més estona mantenint l'equilibri, doncs van portar una ruta guiada per quatre persones en qualsevol de les modalitats que oferim al club.
La jornada ha servit per convidar les visitants a venir a l'Escala a la jornada de Portes Obertes Dones al Mar, que el Club Nàutic prepara per al proper dissabte 23 de març, on les participants podran provar gratuïtament la pràctica del caiac, el padersurf, la vela lleugera i la de creuer, per reivindicar la igualtat de condicions entre homes i dones també al mar.
I aquest passat dissabte, 9 de març, al Club Nàutic de l'Escala s'ha produït també la trobada de velers. Cristina.
10 embarcacions van participar d'aquesta nova jornada de la vintena ruta de l'anxova en la modalitat de creuer. Els regatistes van fer un recorregut costaner de 5 milles per la mar d'Empúries després de la conferència inicial sobre com preparar una regata, on hi van assistir una trentena de persones. El líder de la categoria regata és Nauti Escala 1, que va aconseguir un altre primer parcial aquest dissabte amb Pat Pigot al timó. Entre els ral·lis, la primera plaça és per al furri de Ramon Almato, que descarta un tercer parcial i suma només 4 punts. El rasca de Gaietà López és primer en la categoria Rally 2 amb 9 punts. La propera trobada de velers de la secció de creuer del Club Nàutic L'Escala serà el proper dissabte, 6 d'abril.
I on també hi ha hagut competició aquest cap de setmana ha estat el Club Nàutic del Garraf. Ivan, com ha anat?
Dissabte i diumenge es va celebrar la primera prova puntuable pel Campionat d'Espanya de creuers dins del circuit Passabolles. 42 regatistes van participar d'aquesta prova, que van liderar els regatistes locals. Dissabte, l'embarcació Julieta de Rubén Serra va endur-se la victòria. A 8 segons de distància, Toni Herms i la seva embarcació Polo 3 va aconseguir la plata i Taluia de Quim Esteve va fer-se amb la tercera posició. En les proves de diumenge van tornar a repetir podi Polo 3, aquesta vegada com a primer, i Julieta en segona posició. La tercera plaça va ser per l'embarcació Bosch de Rafael Moreu. Per tant, després d'aquesta cinquena prova del circuit Passabolles, la classificació general està encapçalada per l'embarcació Taluia. La següent prova, i és que també serà puntuable pel Campionat d'Espanya de creuers, tindrà lloc el proper 23 de març.
Doncs aquestes han estat les principals competicions dutes a terme a les aigües mediterrànies, a les aigües de la nostra costa, aquest cap de setmana.
Segueix la llum del far.
Doncs parlem de nuclears, parlem d'Endesa, parlem d'energia i ho fem amb clau de decisió. Una decisió que, en principi, sobta i la primera lectura és positiva, tot i que quan comences a rascar va tan enllà que, bueno, que penses... Bé, sembla que aquí hi ha més màrqueting que una altra cosa. Daniel, què ha decidit Endesa?
Bé, no només Endesa, sinó les elèctriques, en conjunt amb el govern espanyol, han ordenat el calendari de tancament de les centrals nuclears. L'Estat fa uns mesos avançava que volia tancar el parc nuclear estatal abans del 2030 o fins al 2030. Ara sembla que això s'aprolongaria 5 anys més. Fins al 2035, que seria quan tancaria la darrera catalana, Vandellòs 2, abans ho haurien fet les d'Escol 2029 i el 2033. Un calendari que han pactat i que Endesa, la propietària majoritàriament de les centrals catalanes, doncs el seu Consell d'Administració ha ratificat aquest dilluns. Els ecologistes, però, no acaben de veure clar aquest calendari i temen que puguin haver pròrrogues. En parlem amb els responsables d'Ecologistes en Acció.
Eloi, noia, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Home, de fet, pròrroga ja n'hi ha hagut, perquè s'esperava que hagués de ser abans del 2030 i de moment ja ens plantem a l'any 2033-2035. Per tant, una primera pròrroga ja l'han aconseguida.
Bé, en principi, en el programa electoral del Partit Socialista Obrer Espanyol havíem donat un màxim de 40 anys de vida a les centrals nuclears, perquè és el que calculaven ells que tenen de vida activa. Nosaltres estàvem demanant des del moviment ecologista, concretament des del moviment ibèric antinuclear, que agrupa a tots o la majoria, els més importants de grups ecologistes de tota la península ibèrica, demanaven que no se renovessin els permisos, és a dir, que no anessin més enllà del 2020-2021 per 6 reactors i 2024 per l'últim de tancar, que seria Trillo, no? Que és la més nova. Esta era la nostra proposta. I la proposta del Partit Socialista, que eren els 40 anys, doncs s'empava un mal menor, però bé, alguna cosa de la qual se podia parlar. La sorpresa ha estat en què un cop més el PSOE ha renunciat al seu propi programa electoral i ha canviat sobre la marxa els seus propòsits amb els que es va presentar a les eleccions, i en aquests moments doncs situem la vida activa amb un màxim de 50 anys i un mínim de 40. És a dir, més o menys un promig d'uns 46 anys de vida per totes les centrals espanyoles. Aquest és el panorama en què ens trobem. Òbviament nosaltres no estem d'acord, hi haurà molta gent que òbviament dirà, mira, però com a mínim doncs això serà un mal menor. Però nosaltres pensem que ja el parc nuclear espanyol ja no tenia més vida més enllà del que estava programat, perquè sabíem perfectament que no es podria fer cap altra central, i a partir d'aquesta disjuntiva doncs entenem que aquest ha estat un pas enrere.
I li preguntàvem justament per això de si temeu pròrrogues, si temeu que això s'ampliï, perquè de fet Endesa, i com dèiem, és l'accionària majoritària en les centrals catalanes que opera ANAF, considera que aquest calendari de tancament és un acord de mínims i que demanaria al govern espanyol que s'ho prengués com una cosa més flexible, més elàstica, a l'hora de determinar realment el dia real de tancament de les centrals. Per tant, fins i tot subscriuen aquest pacte, però demanen que hi hagi flexibilitat. Per això entenc que temeu, no?, que aquest 2035 pugui allargar-se en un futur.
De fet, Endesa també ha dit, amb els seus números, que perdrà no sé quants diners, no sé si ha dit 6 milions d'euros, o 60 milions d'euros, perdó, anuals, el fet de fer aquest calendari, però sembla que l'acord sembla ser, que com a mínim és ferm. Veurem què és el que signen. De moment ha signat Iberdrola i Naturgy, i ara falten Endesa i l'elèctrica de Portugal, no? Veurem a veure si hi ha un canvi amb la signatura. Sembla ser que no, que més o menys això està pactat, que ja d'alguna manera accepten de que ja no es pot anar més enllà amb l'energia nuclear com a mínim aquí a l'estat espanyol, pels requisits de seguretat que es demanen a nivell de la Unió Europea i que representen una sèrie d'inversions milionàries que han de fer les centrals i que, pel que es veu, ni Endesa ni Iberdrola, que són els majoritaris en el sector nuclear, estaven disposades a fer. I a partir d'aquí, doncs bé, clar, de passar poden passar moltes coses. Pot passar que hi hagi un canvi de govern, que hi hagi una pinça a Ciutadans, PP i a aquesta gent de Vox, i tot el que s'ha signat, doncs automàticament el dia següent de prendre possessió s'estripin els papers i comencem de nou, no? Aquesta és una possibilitat. Però, en fi, sempre és un pas endavant, és un demostrar que molta gent que dèiem que el tema nuclear era una qüestió del segle XX, que s'havia de mirar cap a un futur amb el 100% d'energia alternativa, d'energia neta, que l'objectiu d'un 100% renovable en quant a electricitat és a mitjà termini és assolible. L'altre és més difícil degut doncs, a l'escassès que tenim a l'estat espanyol de combustibles fòssils, però amb una electrificació del sistema energètic i de la locomoció i sobretot dels desplaçaments podríem arribar a assolir aquest percentatge. Tot això que fins ara ho parlàvem en teoria, de cop i de repente ha pres paper, i és bo que sí que efectivament els que predicàvem tot això doncs no estaven bojos, era una possibilitat, i ara s'admet inclús per les pròpies empreses que signen aquests acords.
Ara, jo aquí veig una jugada mestra per part d'Endesa, si em permets, Oriol, i Eloi, perquè aquí ja el titular se l'emporta l'elèctrica, no? Com dient, Endesa i les altres, com dient, ei, que mireu que som nets, som tan nets que fins i tot estem disposats a renunciar a l'energia nuclear. En el titular va anexa un allargament real del temps proposat pel propi govern. I a sobre es guarda la possibilitat de renegociar el seu criteri i els seus interessos aquesta data final de tancament. Vaja, que si llegeixes el titular i després el redactat de la notícia, segurament una cosa té poc a veure amb l'altra.
Sí, bé, les elèctriques no els hi faràs la darrera jugada, eh? Ells sempre tenen l'última paraula. I ho han demostrat des dels temps del franquisme, en què van apoyar clarament el cop d'estat contra la República, i ho han seguit demostrant ja en democràcia en base a acords amb partits polítics i en base a portes giratòries, com tothom sabem, no? A base de comprar polítics retirats que després de fer les funcions que amb ells els hi han servit per a seguir guanyant dividendos, doncs finalment han acabat treballant amb les seves empreses. És molt difícil amb un sistema capitalista com l'actual i un capitalisme, sobretot en el tema de les elèctriques, és un capitalisme molt, molt dur, molt monopolista, fer caure aquest sistema d'un dia per l'altre. Però bé, segons es pugui mirar, el got pot estar mig buit o pot estar mig ple. Jo vull, en aquest aspecte, vull ser optimista, vull quedar-me amb el missatge de que sí, de que tancar les centrals nuclears és possible, de que sí, de que poder fer electricitat amb un altre tipus d'energia, amb energies netes, sí que és possible. Tot això que s'ha qüestionat fins ara resulta que pot ser realitat amb matisos, òbviament, amb molts de matisos. Haurem de treballar, ells treballaran les empreses treballaran en el sentit de seguir prolongant els seus privilegis, i nosaltres seguirem lluitant per anar guanyant batalletes pas a pas i que finalment doncs la veritat caigui pel seu propi pes. Una de les coses que tenim ara plantejada és que el Consell Regulador, és a dir, el Consell de Seguretat Nuclear de les Nuclears, entri un ecologista que és un físic nuclear de reputada carrera, que ha estat treballant en el CIEMAT, que en definitiva hi ha una oposició terrible per part del lobby nuclear a que no entri aquesta persona quan té tota la capacitació i tot el que ha de tindre per ocupar un lloc com aquest. Doncs bé, sentar el Paco Castejón aquí com a conseller del Consell de Seguretat Nuclear podria ser també un pas endavant en pro de la seguretat d'aquestes pròpies centrals, perquè el Consell de Seguretat Nuclear també s'ha fet, n'hi ha que parlar ni llarg d'aquest tema, perquè s'ha fet un far de tapar les mancances i tapar les deficiències de funcionament d'aquestes empreses. Podria ser un pas endavant. En fi, tothom jugarà les seves cartes, ho intentarem. És un David contra Goliat, òbviament, però no sé, intentarem. Jo vull ser optimista i vull creure que finalment ens sortirem.
Eloi, justament, una de les qüestions que estan treballant les centrals nuclears és allargar aquests 40 famosos anys de vida útil. De fet, per exemple, les centrals catalanes doncs estan realitzant diverses actualitzacions del model de les centrals per, diuen, des dels operadors, allargar aquest període de vida útil. Però entenc que esteu preocupats perquè en els darrers mesos s'ha vist com una de les centrals nuclears catalanes, Vandellòs 2, ha patit dos cops la mateixa incidència i en el mateix punt, o en un punt paregut, que és a la barrera de pressió. I això no sé si enteneu que és ja un símbol de que comença ja, doncs, ja a la central a presentar doncs aquests problemes que poden arribar per el temps que porten operant, o realment això es pot solucionar i hi ha garanties i fiabilitat. Creieu que s'ha invertit prou en el manteniment de les centrals nuclears a Catalunya i a la resta de l'Estat?
Bé, és que no s'han fet les inversions que requeria adequar a les centrals nuclears, ni les catalanes ni les espanyoles, a la normativa post-Fukushima. Degut a l'accident de Fukushima s'ha refet la normativa que regeix el funcionament d'aquestes empreses i es requereix una sèrie d'inversions per adequar aquestes plantes atòmiques a la legislació actual. I actualment, sí, diuen que si s'ha invertit, que s'ha deixat d'invertir i tal, i és, òbviament s'ha fet unes inversions, però no les que requereixen encara. Probablement aquesta és una de les raons per les empreses ja han admès que tenen que marcar un calendari de tancament perquè no estan disposades a fer aquestes inversions. Vandellòs 2 ha tingut sempre molts de problemes, tornant a la seva pregunta, molts de problemes des de la seva inauguració. Recordeu una mica també l'episodi potser més greu, que és el del rovell a les canonades que servien per atraure l'aigua del mar per fer la refrigeració. Els va obligar a fer una inversió milionària i a portar aigua del trasbassament de l'Ebre per poder fer la refrigeració en el lloc de l'aigua del mar, no? O d'altres, els forats a les tapes, les fissures a les tapes del reactor, ja. En fi, és una intermitat, és interminable el reguitzell de Vandellòs 2. I això és una conseqüència lògica de l'envelliment d'aquestes centrals. És una conseqüència lògica.
Eloi, en tot cas, jo crec que haurem de seguir una miqueta, com va aquest tancament, que no s'allargui el calendari i si finalment les eleccions que tindrem d'aquí un parell de mesos no fan canviar aquest calendari de tancament. Et sembla que estiguem en contacte? Gràcies, Eloi, que vagi molt bé.
Sí, perfectament. Gràcies a vosaltres.
Cuida't. Fins després. A reveure. President de l'entitat Ecologistes en Acció, Eloi Noia, doncs valorant aquest anunci de tancament, que bé, és un anunci una mica de tirar la pilota endavant. Som al Far. Canviem de tema.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
L'altre dia explicàvem que els representants de les confraries de Catalunya es reunien juntament amb confraries de la resta de l'Estat espanyol en diferents partits polítics. Vam parlar amb l'Antoni Marzoa de la reunió que havien tingut amb Unidos Podemos i amb el Partit dels Socialistes espanyols, amb el PSOE. Doncs bé, aquest matí ha estat el torn de reunió amb representants del Partit Popular, tot per intentar aturar la implementació d'un pla de la Mediterrània, que seria el punt final amb la pesca de l'arrossegament. En tot cas, volem saber com ha anat aquesta reunió. Antoni Marzoa, bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
De fet, tornant ja d'aquesta reunió que hem tingut aquest matí a Madrid, fem memòria, la setmana passada parlàvem amb el PSOE i amb Podemos, i avui ha estat amb el Partit Popular, no?
Exacte, correcte.
Com ha anat? Com ha anat la reunió, bueno, i què us han dit?
Aquestes reunions van bé perquè t'escolten i et deixen dir el teu punt de vista. Ara veurem si quan es facin les votacions del Parlament, ens diuen que segurament és la setmana del 14 d'abril, pues ens han parat atenció, no? Aquesta ja serà una altra qüestió, no? Aquí juga la política.
Ningú pren el compromís de res, no? És a dir, en principi t'escolten i sí, jaja, usted tiene toda la razón, però més enllà de tot això, no hi ha compromís.
Compromís ferm, no. Haig de dir que la reunió d'avui amb el Partit Popular ha anat molt bé. Se'ns ha escoltat, se'ns ha parlat amb tota sinceritat, sense fer cap tipus de promesa, però sí manifestant el compromís de sondejar, treballar el tema. Aquesta mateixa tarda celebraran una reunió i que ens mantindran informats. Però, bueno, més no els hi pots treure, no?
Cal dir que, em pregunto, amb això, Antoni, el Partit Popular Europeu, per exemple, igual que els socialistes europeus, és una federació d'entitats polítiques. Bàsicament ens estem dedicant a que, per entendre'ns, els representants espanyols es posicionin, no tant que convencin els altres, o això també se'ls hi proposa?
Bueno, nosaltres els demanem, lògicament, que quedin convençuts ells, que aquesta és la nostra feina i el que hem intentat, i que ells transmetin el mateix missatge a la resta de companys de cada federació. El que passa que això, bueno, és somiar truites o tirar pedres a la lluna, però nosaltres, per provar-ho, que no quedi, no? Diuen els castellans de perdidos al río, i una mica la nostra postura, doncs, és aquesta, no?
Correcte. Deies que el dia 14, en principi, seria el dia de la votació?
Sí, la setmana del dia 14, ens comentaven avui.
Correcte.
Exactament, no tenia data de la setmana del dia 14.
Us queda alguna altra reunió? Heu fet Socialistes, Podemos, Partit Popular. No sé si sí. Teniu prevista alguna altra trobada.
Bueno, amb els companys d'Andalusia, que són majoria d'entitats, estan treballant a veure Ciutadans i no sé si algun altre grup, i suposo que ens mantindran informats. El que passa que a Madrid, si pot ser, podrien estar, si no, igual amb els grups que ells puguin a Sevilla, no? Nosaltres hem mirat d'estar totes les que han celebrat a Madrid per el tema de l'accés, que és més factible, i que eren també les importants. Ara a veure si Ciutadans ens dona també data i quan i a on.
L'altre dia m'explicaves, recordo parlant precisament de les reunions que havies tingut amb el PSOE i amb Podemos, que semblava que Podemos era el que més compromís prenia o el que més informat anava. Els del Partit Popular, què? S'ho havien mirat o com el PSOE?
No, ells ho teníem. Hem estat amb Isabel García Tejerina i Carlos Iturgaiz, que són dues persones que això ho han tingut i ho tenen força per la mà, no? El que passa que sí, et portes la sorpresa una mica a tots, tres grups, que el convenciment que tenien les persones dient que estan més aquí a l'Estat i no tant per Luxemburg i Brussel·les, doncs és el tema de que tenien la percepció de que el reglament, doncs, no està dolent, no? Que fins i tot és positiu, i quan els deixes anar que no, hi ha un primer moment que queden sobtats. Ens va cridar molt l'atenció, per exemple, que una de les persones d'Unidos Podemos, pues, fins i tot feia una lectura positiva de l'arrossegament i venia als nostres arguments, no? El fàcil avui dia és fer servir un discurs negatiu, i jo dic imaginàriament negatiu, de l'arrossegament, quan és la columna vertebral de tota la pesca costanera del Mediterrani a nivell de l'Estat, i que si cau l'arrossegament cau la resta de pescaries, ens agradi o no.
Per tant, diguéssim que de sortida van comprar l'argument que va presentar la Unió Europea, no? Evidentment força ben consolidat, força ben argumentat, i quan vas i els expliques bé això que diuen, sí, però hi ha tota aquesta altra vessant que no us han explicat, llavors és quan obren els ulls com a plats i diuen, hombre, pues esto no, quizá no está tan bien.
Clar, és que a més ells veuen que s'han fet coses a l'Atlàntic i que han estat positives, que hi han resultats, i la percepció que tenen del Mediterrani és que el Mediterrani mai no s'ha fet res. I, home, i tant, el Mediterrani fa molt de temps, fa dècades, que el propi sector està fent coses, no? Igual que a vegades hem parlat del Pla Castelló, que el que hi ha Catalunya i Castelló, i van començar la pràctica de les parades temporals o parades biològiques, etc. I que hem fet una reducció de la flota molt important, que es troba entre un 40 i un 65% en funció de les zones i flotes. Per tant, la Mediterrània ja fa molt de temps que estem fent coses. El que passa que no se'ns para la mateixa atenció, que es para, potser, no som tan mediàtics com a l'Atlàntic, no? Que estan els països del nord d'Europa i que tenen més pes específic. I aquest concepte és també part del problema. Però la Mediterrània, sense que ningú ens vingui a demanar cap explicació, fa molt de temps que el sector està fent moltes coses.
Doncs escolta'm, Antoni, ens seguirem, necessiteu un cap de comunicació o una cap, un agent que us porti l'empremsa. En tot cas, ens seguim parlant i bon viatge cap a casa, que vagi molt bé.
Moltes gràcies per tot, una abraçada molt forta.
Igualment, a reveure. Doncs el sector pesquer català, també el balear, també l'andalús, també el valencià, també el castellonenc, tot el sector de la Mediterrània, picant pedra, intentant aturar el que seria i el que pot ser un cop molt fort pel sector pesquer del nostre país. En seguirem parlant.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.